Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 10, us parla Pere Gilard. La Cambra de Comerç de Barcelona constata que l'ocupació es manté estable, però que s'alenteix la reducció de treballadors en expedients de regulació temporals al mes de gener. El nombre d'empreses s'ha reduït a Catalunya més d'un 7,5% respecte al mateix mes de l'any passat. La directora d'Anàlisi Econòmica de la Cambra de Barcelona, Carme Pòveda, ha assegurat a la xarxa aquest matí que el bon rendiment de la indústria i la construcció contrasta amb les dades negatives de la restauració i del comerç. L'escoltem.
La indústria, que s'està recuperant a bon ritme, en línia amb la recuperació del comerç internacional. També la construcció s'està recuperant, ho veiem amb les dades avançades de consum de ciment, però per altra banda tenim sectors molt afectats per aquestes restriccions, com són la restauració i el comerç, doncs que han aprofundit encara més la caiguda.
Precisament aquests dos sectors, el de l'hostaleria i el comerç no essencial, estaran molt pendents avui de si el govern modifica o no les restriccions en la lluita contra el coronavirus a partir de dilluns. El Procicat ha retardat la decisió davant l'evidència que s'ha frenat la millora de dades, mentre que Salut ja ha advertit que no hi haurà grans canvis. I el col·lectiu que ocupa la fàbrica Can Sant Pere de Premià de Mar ha rebut dels jutjats la comunicació de el desallotjament de l'immoble que entra en data oberta, és a dir, que pot escometre en qualsevol moment sense avís previ. Des de Premià de Mar, Manel Ferrer.
Informava ahir per xarxes del mateix centre social autogestionat de la fàbrica que ha fet una convocatòria a preparar la resistència per aquest dissabte a les 11 del matí allí mateix. Prèviament aquest vespre també convoquen a la plaça Nova una concentració de suport a la causa i contra la repressió arran de l'empresonament de Pablo Hasél. En aquest comunicat el col·lectiu també ha assenyalat la situació particular de tres famílies que habiten actualment els habitatges annexos a la finca que segons s'anuncien pateixen una situació especialment greu de vulnerabilitat. Recordem que en l'últim intent de desallotjament de l'immoble per part de la policia va ser el desembre del 2019. Es va organitzar un dispositiu de resistència i una concentració a la porta per impedir-ho i donat que els agents van considerar que l'acció no podia prosperar, el jutge va optar per suspendre aquell llançament.
I a les Terres de l'Ebre, dos projectes socials comencen a col·laborar entre si. El projecte Reciclos, que consisteix en el foment del reciclatge d'envasos, aportarà fons econòmics al projecte Emma de lluita contra el càncer de mama. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
L'aplicació web de Reciclos permetrà afegir els punts que els usuaris guanyin a partir del reciclatge d'envasos, anomenat Reciclos, a l'incentiu. Aquest nou incentiu, obert el 12 de febrer i que conclourà el 31 de maig, té un objectiu de 2.400 reciclos. Aquesta quantitat, un cop aconseguida, una aportació de 1.200 euros al projecte ENMA. Aquest és ja el tercer incentiu que s'afegeix en aquesta web app. El primer de tots ja es va consolidar amb la instal·lació d'una estació d'autoreparació de bicicletes el passat mes de desembre del 2020. Recordem que el projecte ENMA, amb qui col·labora Reciclos, és una iniciativa de la Fundació Doctor Ferran per a la recerca en càncer de mama, impulsada pel grup de recerca en patologia oncològica i bioinformàtica de la Gerència Territorial de les Terres de l'Ebre de l'Institut Català de la Salut.
I pel que fa als esports, la Federació Catalana de Futbol ha ratificat l'inici de les competicions que donen accés a les categories estatals, inclosa la primera catalana que arrencarà el 27 i 28 de febrer, tot i que el 80% dels clubs no hi estava d'acord. L'ens federatiu també ha anunciat que està treballant perquè la represa es pugui fer amb públic a les graderies. I fins aquí les notícies en xarxa.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Soc del Port de la Selva i el compro per les entrevistes.
Perquè parla de les notícies d'aquí, de Roses.
Castelló d'Empúries, Llançà, La Jonquera, Garriguella... Parla de totes les poblacions.
A mi m'agrada per la informació de Figueres.
Els articles d'opinió.
Cada dimarts, l'Alt Empordà es llegeix amb Hora Nova. I gaudeix de molts avantatges si et fa subscriptor. Hora Nova, periòdic independent de l'Alt Empordà.
Voleu conèixer un projecte educatiu i diferent de tot el que heu vist fins ara? Veniu a la jornada de Portes Obertes Montessori Palau Montgrí el diumenge 28 de febrer. Una oportunitat única per veure com són les aules Montessori de 0 a 6 anys, els materials i les metodologies que promouen la iniciativa, l'autonomia i la creativitat. El proper diumenge 28 de febrer us esperem a partir de les 10:30 i fins a la 1:30 del migdia. Grups reduïts i amb totes les mesures de seguretat garantides. Per poder assistir-hi cal fer la inscripció a www.montessoripalaumongri.com.
Quina oloreta! Aquí s'està coent alguna exquisidesa. Sento veus. És clar, si és que a l'escala tenim molt a dir. El més calent, a l'Aigüera. Amb Cristina Cantal.
Molt bon dia, escalencs i escalenques, i benvinguts al Més Calent a l'Aigüera d'aquest divendres 19 de febrer. Sí, senyores i senyors, ja és divendres, hem arribat ja al final de la setmana laboral, podríem dir, per molts, per alguns. Alguns sí, doncs, que poden obrir aquest cap de setmana, altres segueixen sense poder obrir, encara aquesta situació pandèmica que estem vivint, però que esperem que a poc tot vagi a millor. El que sí que sabem és que avui és divendres, i el divendres ja sabeu que aquí és un dia potent, és un dia que riem. Avui, doncs, ens centrarem a parlar, però, de cinema. Avui li donarem un toc i ho farem amb un dels que era el nostre col·laborador habitual, com és en Jordi Roure, que avui... En Jordi Horno, que hi ha tant Jordis aquí entre en Jordi Piqué, en Jordi Roure, en Jordi Horno. Doncs tinc un bon pitote mental. En Jordi Horno ens parlarà avui de cinema. També tindrem el desembossador amb la Montse Manent a veure què se'ns ha embossat aquesta setmana. El Canta Notícies amb en Ramon Manent també viatjarà. Viatjarem per al Punt Omni amb la Susana Bosch i alguna sorpreseta més, com acabant amb aquest Rentaplats i amb en Joan Brugués. Tot això i alguna sorpresa més, com per exemple parlar d'esports, és el que completarà avui el programa d'aquest divendres. Amb moltíssimes ganes de començar i de compartir amb vosaltres aquestes dues hores que tenim per endavant fins al punt horari de les 12 del migdia, quan ja donem pas a l'Aigüera Musical. I ja sabeu que a l'Aigüera Musical vosaltres hi podeu contribuir activament. 972-77-1000, truqueu-nos, dieu que voleu participar al concurs i us emporteu ja el dècim de l'anxova milionària i feu un dos per una hora. Dieu, mira, jo vull aquesta cançó i vull que me la posis per mi, o per en Pepito, o per en Fulano, o per la meva filla, o per la meva neta, per qui sigui. Podeu fer dedicacions i aquella persona que us estimeu pot sentir a la ràdio que li heu dedicat una cançó concreta que segur que sabeu que li agrada. Dit això, engeguem el Més Calent a l'Aigüera i ho fem mirant el cel. Doncs si mirem el cel, ara mateix el veiem bastant entelat, però tampoc és que faci fresqueta. La veritat, mireu, si anem a viatjar cap a les estacions meteorològiques de casa nostra, cap a les estacions meteorològiques de l'Escala, veiem que ara mateix a la zona de Ran de Mar, a la zona del Club Nàutic l'Escala, ara mateix estem a 11,7 graus. És la mateixa temperatura a la que ens trobem aquí al centre, a la zona de Can Masset, i res, només un 0,1 menys, un 11,6 és la temperatura que està ara mateix la zona de la closa d'en Llop. Per tant, unes temperatures molt i molt igualades avui aquí a l'Escala. I dèiem ahir que els divendres sempre fem repàs del que donarà de sí el cap de setmana. Ara ja ens podem moure comarcalment, ja ens en podem anar a fer unes excursions. Doncs mira, si us en voleu anar a Cadaqués, teniu la potestat de fer-ho i us en podeu anar, doncs, a gaudir del paisatge. El temps ens acompanyarà, no ens acompanyarà? Doncs ho descobrim, si us sembla, mirant el blog d'en Sergi Corral, El Temps a l'Escala, que avui ens diu nou canvi de temps de cara al cap de setmana. Fins dissabte encara veurem moltes estones de sol, però diumenge, dia de núvols, pluja, de fang i mala mar. Fem un desgranament. A veure, aquest divendres 19 de febrer tindrem unes màximes d'entre 14 i 16 graus i unes mínimes entre 6 i 8 graus. Amb un cel ennuvolat aquesta matinada i també al llarg del matí, com dèiem, amb aquests núvols baixos, espessos i fins i tot algun banc de boira a mar. A migdia, però, s'aniran trencant els núvols i tindrem una tarda molt més assolellada, això sí, amb aquest ambient humit que ens ha acompanyat a primera hora del dia. I el vent ha estat calmat aquesta matinada amb estones de terral molt fluix. Al migdia ja entrarà xaloc de força 2-3, girant a migjorn de força 3-4 a la tarda i fins la nit amb una mar arrissada tot el dia i 12,9 graus pel que fa a la temperatura del mar. Ha pujat un 0,1, eh? A veure si això ja va fent el tomb i ara ja la temperatura va cap amunt. I demà dissabte 20 de febrer, màximes d'entre 13 i 15 graus i mínimes entre 6 i 8 graus. Amb un cel variable a la matinada i al matí de demà, altre cop amb núvols baixos i algun banc de boira. A mig matí, però, s'aclarirà i quedarà un cel serè fins a mitja tarda i al vespre nit, però, tornaran a progressar núvols baixos de mar cap a terra fins a quedar ja mig ennuvolat amb un ambient que persistirà humit. I pel que fa al vent, migjorn fluix de matinada i matí de força 2-4, a migdia i tarda pujarà a força 3-4 i a la nit ja girarà cap a xaloc. I tindrem una mar arrissada tot el dia de demà amb àrees de marejol a partir del vespre amb un tràgol de xaloc de mig metre al final del dia. Tot i així tenim bandera verda. Quan no tindrem bandera verda serà diumenge, amb aquest canvi de temps que ja ens pronosticaven Sergi Corral en el titular. Demà bandera verda, diumenge bandera groga per un tràgol de llevant i per el temporal que hi haurà al final del dia. I és que demà tindrem unes màximes ja un xic més baixes, entre 12 i 14 graus, i unes mínimes entre 8 i 10 graus. Diumenge, cel ennuvolat tot el dia, amb núvols ben compactes que persistiran tota la jornada. Entre migdia i la nit, algun plogim que anirà carregat de fang amb una mala visibilitat i amb un ambient molt humit durant tot el dia. I si parlem de vent, el diumenge, xaloc moderat de matinada i matí de força 3-5, a migdia pujarà de força 4-6 i a la tarda i nit bufarà llevant fort de força 5-7, amb una mar que estarà amb marejol, de matinada pujant a maró al matí i forta maró a migdia. A la tarda i vespre ja tindrem maregassa amb un tràgol de llevant que superarà els 2,5 metres d'alçada. Per tant, el que deia, voleu aprofitar el cap de setmana, us voleu moure una mica comarcalment, sortir una mica del perímetre municipal de l'Escala, doncs aprofiteu el dissabte, és la conclusió, perquè diumenge segurament serà dia més de jocs de taula en família a casa, eh? Perquè la temperatura i també doncs, aquesta pluja segurament ens impedirà doncs, gaudir més a l'exterior. I ara ens disposem a fer un resum de premsa, a fer un cop d'ull a les portades dels diaris d'avui i comencem amb els diaris de proximitat, com és el diari de vacunació. Arriba als docents gironins. El punt de vacunació de la UDG posa unes 250 dosis diàries i dilluns ja es podrien doblar. La xifra de morts diàries segueix molt elevada a Girona i Salut en va notificar 14. I hi ha una petita fotografia que acompanya aquest titular amb una professora d'institut que estava doncs, rebent la seva primera dosi de la vacuna ahir mateix. Veiem aquí com un sanitari li està administrant. I la fotografia principal ens porta cap a la Fontana d'Or de Girona, amb la porta destrossada per als aldarulls de dimecres. I amb aquest titular, Madrenes culpa Espanya dels disturbis. Surten en llibertat provisional els 5 detinguts durant els incidents de dimarts al centre de Girona. També ens diu una ferida greu, una dona de 76 anys atropellada per una moto a Salt i que el bisbat es renta les mans en l'al·legat independentista del rector de Sant Narcís. Fem ara un cop d'ull a la portada de l'edició gironina del Punt Avui que diu la immunitat en perill. El ponent proposa que s'accepti el suplicatori contra Puigdemont, Comín i Ponsatí. El president a l'exili s'indigna amb les constants filtracions a la premsa espanyola i també diu que l'informe es votarà la setmana vinent en la comissió i el març en el ple del Parlament. I la fotografia principal, aquí veiem uns contenidors cremant ahir en uns carrers de Barcelona, i amb aquest titular: més protestes a favor de Hasél, condemnat de nou. Les mostres de suport no afluixen per tercera nit i Podem registra la petició d'indult. Nova polèmica per l'ús de bales de foam pels Mossos, i també diu que la CUP vol dissoldre la Brimo i demana la dimissió de Samper. I Dani Cornellà cedeix l'alcaldia de Celrà ara que serà diputat. El rellevarà David Planes, número 10 de la llista de la CUP en les municipals. I anem a fer un cop d'ull als rotatius d'edició barcelonina, com és La Vanguardia, que diu que Junts s'alinea amb la CUP i posen en dubte la tasca dels Mossos. Els dos partits inclouen l'actuació policial en la negociació del govern, mentre que el PSOE i Podem topen per les protestes. I precisament de les protestes i d'aquests containers cremats en veiem una petita fotografia a la part superior dreta d'aquesta portada de La Vanguardia d'avui. I a la fotografia principal hi veiem aquí a un doctor i amb un titular: un any demolidor per a les UCIs. I una petita fotografia així en blanc i negre, com si s'estigués veient des d'un objectiu, i diu que el rover de la NASA aterra a Mart. I un titular internacional: Austràlia exigeix a Facebook que pagui per l'ús de notícies. Fem el salt ja al periòdico, que diu que la violència s'apropia dels carrers per tercera nit. Els disturbis pel raper Hasél es concentren a Barcelona amb 8 detinguts i diversos ferits. Un grup de manifestants ataquen la seu del periòdico. I precisament veiem aquí una fotografia on es veu des de la part superior, diguéssim, veiem per sobre dels edificis, però veiem aquesta gran fumèrria i amb aquests tons taronges per al foc de les barricades d'ahir a la nit. I també ens diu, com dèiem, el Perseverance arriba a Mart, inicia la recerca de vida. La missió completarà una xarxa meteorològica creada a Espanya, la primera activa en un altre planeta. I finalment el diari Ara ens diu que el cas Hasél dispara la tensió entre el PSOE i Podem. La formació Lila demana indults per al raper lleidatà i Valtònic, i Calvo li reclama coherència. I un altre cop, aquesta petita fotografia del Perseverance a Mart, i amb aquest titular, la primera imatge del Perseverance a Mart. I dos titulars més. La Unió Europea endureix la política comercial davant de la Xina. Brussel·les vol poder prendre represàlies de manera àgil. I un tema cultural: la Fundació Vilacases mostra fotografies inèdites d'Agustí Centelles. Aquesta és, doncs, la informació destacada de la justa en els diaris d'avui. Com que tenim aquí ara mateix un tap, aquí una embossada d'informació, el que farem és amenitzar-ho amb una mica de música. I mireu, avui, a ritme dels pets, amb aquesta nit, agafo una ceba. Yeah.
Ràdio l'Àngel, l'Àngel.
Ràdio L'Escala, 107.6. Si me da un poco de vida, me vale.
El destacat de la jornada.
I com us deia a l'inici del programa, avui volem parlar de cinema i, òbviament, ho farem doncs, amb l'expert que tenim aquí a prop de casa, com és en Jordi Horno. Bon dia, Jordi.
Hola, bon dia.
Molt bon dia. Bé, tu col·laborador en cinema, durant quants anys, Jordi?
18.
18.
L'octubre de l'any passat,
sí?
El programa es va fer major d'edat.
Es va fer major d'edat, ja té el seu carnet, ja sí. Pot entrar de festa als llocs, però bé, la pandèmia ens ho ha aixafat tot, Jordi.
Sí, la pandèmia ens ho ha aixafat tot, inclús la possibilitat de fer un relleu, entre cometes, de la meva persona, que és clar, arriba un moment en què s'ha de ser conscient que les coses s'han de renovar. La ràdio queda, les persones passen, i ningú s'eternitza, i ningú s'ha de... Al contrari, les persones tenim una manera de fer que amb el pas dels anys doncs, es poden anar enquistant.
Sí.
Llavors, un canvi de persona o una altra nova visió d'un programa informatiu, com en el cas del cinema, doncs també la tenia. Jo teníem la nostra manera de fer, un altre podia tenir una altra manera de fer, però, noia, el que ha sigut això de la pandèmia ens ho ha trastocat tot, ens hem vist abocats a canviar ja amb tu quan estàvem a casa
confinats,
fèiem un succedani de programa parlant de lo que la gent podia veure a casa, que no era la
teva missió.
La meva missió, vull dir, la missió del programa de cine era de parlar de cine al cine.
A la gran pantalla.
Això, per tant, això no vol dir que tinguéssim, per exemple, en el cas de la tele, teníem la col·laboració de Marc, que ens apuntava les novetats que sortien en petit format del DVD, però ja era una cosa personal de cadascú de llogar el DVD. Però ara amb les plataformes i amb el nou rumb, que sembla que estan a distribuïdores, la cosa jo diria que no pinta massa bé.
No, la veritat és que no, eh? Perquè si ara fem un cop d'ull, anem a analitzar una mica, si et sembla, cinemes de la província, com està la situació? Perquè, per exemple, els albenis segueixen tancats...
Els albenis segueixen tancats, tenen el seu residu en els plaça, que com que hi ha el trofó que és obert, doncs una de les sales del plaça també està oberta, i pertany als cinemes albenis. Els Oscars, els Ocine, perdó, sí. Encara jo tinc
jo també els dic els Oscars.
El tema dels Oscars, però els Ocine tenen obert amb sessions restringides, vull dir que no, me sembla que no tenen obertes totes les sales, per tant, vull dir, és un tancament parcial. A Figueres també hi ha alguna sala oberta, però a Torroella, evidentment, per descomptat, continuen fent cinema.
Torroella resisteix.
Val a dir que van ser els primers que varen obrir després de la pandèmia, i per de comptar, vull dir que jo ara no tinc el cap.
No, clar, cinemes
com Palafrugell,
no?
Begú, Platja d'Aro. A Platja d'Aro suposo que vam fer el mateix sistema dels Ocine, perquè Platja d'Aro també són de la mateixa cadena, però en fi, la veritat és que la cosa jo diria que no pinta massa bé per un sentit molt lògic, i és que aquesta crisi, a part de que ha vingut donada per aquesta pandèmia, els propis des de la pròpia indústria se n'han donat compte de que els hi ha anat molt bé el canal de distribució a través de les plataformes. El cinema ha passat moltes crisis amb els seus 100 i escaig d'anys d'història. Totes les crisis han vingut de fora, però tecnologia, però la indústria sempre ha fet pinya i sempre s'han anat sortint.
Ha anat seguint endavant.
El naixement de la tele va ser un cop duríssim per a la indústria del cinema. Això que la gent, en principi, era costós, però després es va anar popularitzant. I, clar, això que la gent pogués a casa veure imatges sense haver-se de desplaçar, doncs això els va anar molt bé. Però el cinema va fer pinya i es va renovar tecnològicament. Quan va néixer la tele va ser quan va néixer el cinemascop. Quan van néixer aquests nous formats de cinema que varen il·lusionar a la gent amb que tornés a anar a les sales, que és on te podien veure aquells formats, perquè a la pantalla no es veien. Quan va néixer el DVD, el vídeo, primer quan amb el VHS, el Beta, sí. El 2000, també va ser un altre cop. Els videoclubs també eren un reclam perquè la gent pogués veure el cinema a casa. Però entre la mala imatge que donaven els videoclubs, perquè els que m'estiguin escoltant i ho recordin, la pirateria va estar a l'ordre del dia, anaves a llogar una pel·lícula i es veia fatal. Doncs els cinemes també es van, entre cometes, reinventar i varen començar a sortir, a proliferar les multisales. Per què? Perquè les multisales pretenien donar més producte al mateix cost, perquè tenien la sala que l'havien reformat, una sola sala de 1.000 i pico d'espectadors amb cinc multisales de 200 butaques i podien anar a... Això també va ser un altre reinvent, però sempre fixa't que eren productores, distribuïdores i exhibidores juntes. Però ara què ha passat amb aquesta crisi?
Que s'han separat.
No és que s'hagin separat, sinó que cadascú ha vist on podia sortir-se'n més bé amb el menor cost possible. Clar, aquí qui perd? Qui és l'últim esgró de la cadena? L'últim...
El cinema.
I és el cinema, és l'exhibidor, que depèn de les distribuïdores i les distribuïdores depèn de les productores. Si tenim en compte que les productores, les majors, les grans, també són autodistribuïdores, o sigui, que es distribueixen les seves pròpies pel·lícules, i que la majoria ja també formen part d'alguna de les plataformes que hi han, doncs això és un còctel no massa favorable per als exhibidors. I si a més tenim en compte la irrupció de Netflix com a productora cinematogràfica amb una capacitat de producció bestial i que la seva missió ja és estrenar les seves produccions a la petita pantalla, a la seva plataforma, els subscriptors, doncs això acaba d'omplir el got en negatiu.
Home, les plataformes ja han canviat el panorama de com consumim nosaltres televisió a casa, això per una banda. Clar, no sé fins a quin punt, què pot passar amb els cinemes? Tu t'hi has dedicat molt temps, no?, al tema del cinema. Què creus que passarà en el futur?
Bé, jo crec que, aviam, no deixarem de tenir cinema en pantalla gran, però sí que ens haurem d'acostumar a segons quins títols que provocaven aquelles cues immenses a la sala, al cinema. Això me sembla que serà un record com el que tenim dels nostres pares quan no tenien cap més al·licient i havien d'anar els diumenges a la tarda al cinema i fer la cua que toqués. Això serà un record. Per què? Perquè a les sales s'estrenaran títols que primer passaran per les sales, perquè, evidentment, les sales, el que... avantatge, entre cometes, és que ara estan totes digitalitzades.
Sí.
Per tant, el mateix format que es passa a la sala és el que després es passa a les plataformes. No hi ha d'haver-hi un suport físic com era abans la pel·lícula de 35 mil·límetres. T'aparteixo, si ara haguéssim d'anar amb el sistema de 35 mil·límetres, ja et podria dir jo que això s'hauria acabat.
Que tanquen barraca ja,
sí,
directament,
perquè,
no?
Perquè el cost de fer les còpies ja no els hi sortiria a compte. Però ara ja no hi ha còpies físiques. Ara és una senyal que s'envia i el reproductor de senyal digital és el que ens projecta la pel·lícula. Per tant, això és un avantatge. Per tant, de sales n'hi continuarà havent perquè hi haurà produccions que hauran de passar primer per les sales, entre altres coses perquè són independents, són cinema d'autor, que llavors tindrà un recorregut per aquestes sales més secundàries, com per exemple la de Torroella, i acabaran anant a parar a la plataforma que els compri. Però les grans produccions, jo no vull pas dir que no s'estrenin una setmana o dues a la gran pantalla amb segons quines sales, per segons quins interessos, i després automàticament passaran a la plataforma. I si no, s'estrenen directament a plataforma. Perquè en tenim dos exemples. Disney va dir que segons quines estrenes ja els posaria directament a la plataforma. Va voler fer un invent en Mulan volia fer pagar i va ser un desastre, i després Soul, que ja la va posar directament a la plataforma i ha sigut un gran èxit.
Un èxit.
Però, per exemple, tens les notícies del Gran Mundo, l'última pel·lícula d'en Tom Hanks,
sí,
que es va estrenar
a Netflix, aquesta.
Sí, però ja ha passat dues setmanes a sales. I encara me sembla, no voldria assegurar-me'n, que encara s'està compaginant el que estigui a Netflix amb que es pugui veure a sales.
És una nova realitat, això.
Exacte.
Abans
això...
era com... fins que no havia deixat d'estar a sales i una bona temporada després no t'arribava amb DVD a casa, com
exacte,
qui diu. Això,
exacte,
això ha canviat,
això,
també.
Això Marc sempre ho havia explicat, de que hi havia una cadència d'uns mesos que cada vegada s'anava escurçant més, tot s'ha de dir, perquè jo recordo que quan ell anunciava alguna estrena en DVD, dic, caram, dic, però si fa 3 mesos la vàrem explicar en el programa d'estrenes, i diu, sí, és que clar, la cadència anava cada vegada a menys, perquè aquests ingressos de DVD la distribuïdora ja els inclou a dins de la recaptació de la
pel·lícula. Pel·lícula.
Llavors, ja no era tant el rànquing de setmanal d'estrena, sinó com la quantitat de recaptació que havia fet aquell títol, tant en sales com en lloguer o venda de DVD. Però això ja s'ha acabat. Perquè...
Sí, el DVD va tenir també una vida molt curta.
No,
el
DVD
sentit.
Encara té la vida que té, encara hi ha, clar, hi ha gent que no té plataformes.
Aquí
parlem per tothom, hi ha una realitat. Evidentment, cada vegada hi haurà menys gent que no tingui cap plataforma, però hi ha molt poca gent que els té totes.
Sí, no? Mira, jo mateixa no les tinc pas totes. Jo en tinc dues.
És que m'agradaria saber la gent que diu jo tinc totes les plataformes. O sigui,
és un gasto mensual, això,
però... Sí, esclar que sí.
Ni el plus, va, per pagar bastant gairebé.
És una despesa bastant, bastant important. Per tant, continuarà sortint, suposo jo. Suposo.
Ara
però el DVD continuarà sortint, o hi haurà alguna altra oferta que permeti que la gent que no té plataformes pugui accedir en aquest material. Hi ha d'haver-hi
alguna reinvenció. Tu deies abans que les sales de cinema en tot moment de crisi s'havien reinventat, no? Reinventat era la paraula que anaves fent servir.
La indústria en general.
Sí,
la indústria.
Com es pot reinventar ara a nivell perquè persisteixin els cinemes? Hi veus
sí,
alguna manera?
Bueno, ja t'ho he dit, que em sembla que això passarà per reduir el nombre de sales. Aquestes multisales que hi han 10 sales, doncs poder hauran de reduir el nombre de sales, tenir-ne una d'una capacitat ja no gran, jo diria que mitjana, i un parell o tres de més reduïdes, perquè en allà doncs hi passaran i hi posaran els títols que primer passaran per sales i després, com que ja no duraran gaire temps en cartellera perquè a la que passin a plataforma
Ja no valdrà la pena.
Per tant, suposo que aquestes multisales tan enormes s'hauran de reinventar. El problema està en que d'uns anys cap aquí es va fer una gran inversió a les sales de cinema amb el pas del digital. El pas al digital.
Amb el Dolby, tot això, no?
Tot això ara està inclòs dins del sistema de projecció digital. Però, clar, varen haver de canviar tots els equips, tant d'imatge com de so, per passar a la projecció digital. Tot això va ser una inversió que, esclar, estaven pagant. perquè, clar, per fer aquestes inversions no els apagues amb, així de cop i volta, sinó que es fan amb uns anys vista, en plan de poder amortitzar aquesta inversió. Ara, de cop i volta, això s'ha tallat. Clar, llavors veurem qui sobreviurà, de quina manera, els que sobrevisquin. Jo diria que no els hi quedarà més remei això, tenir sales tancades, que aquella inversió que hi varen fer, doncs allà es quedarà, i les sales que funcionin, doncs intentar fer-los una rendibilitat el màxim possible perquè els hi pugui anar amortitzant la inversió que en el seu moment varen fer quan es va acabar el cinema de cinta en 35 mil·límetres i va passar a la projecció digital. Per tant, m'imagino que aquest és el camí que ara seguirà. I el tema això a nivell d'exhibició i a nivell de distribuïdores, això ja és més complicat, perquè les distribuïdores petites continuaran tinguent el material del cinema d'autor i això, que aniran portant a les sales, i llavors les plataformes els hi hauran de comprar. Afortunadament, com que n'hi ha tantes de plataformes, sempre tindran
algun
recurs. I les productores, evidentment, aquests són els que estan més bé, aquests són els que trien i remenen. Nosaltres produïm les pel·lícules i la distribuïm a la manera que ens ve més bé i la manera que ens pot representar més benefici amb el menor la cost. Menor despesa possible, per tant.
Pel·lícules se'n seguiran fent i cada cop més, no?
Sí, la indústria del cinema continuarà existint. I, bueno, al principi el que dèiem que Netflix va revolucionar el món de la indústria cinematogràfica, doncs està clar, la va revolucionar per si mateix i va ser un mirall on es varen reflectir totes les altres per veure de quina manera donaven sortida als seus productes amb la menor despesa possible.
Tot i així, no hi ha res comparable, estar al cinema allà amb la gran pantalla. Clar, això és una sensació que sap molt greu pensar, doncs, que mítics cinemes d'aquests poden tancar definitivament les seves portes.
Sí, però això també és una cosa generacional.
El pas de la vida, no?
Exacte. Quan a la nostra infància jugàvem al carrer, ara, a la mainada, no els hi diguis que juguin al carrer, perquè és amb la seva tablet, doncs ja.
Sí.
O sigui, és que l'evolució de la societat ha anat... Perdó.
Tranquil.
Ha anat canviant els hàbits.
Sí, sí, completament.
Exacte. Vull dir, ara un jove que la seva adolescència se l'ha passat amb la PlayStation, amb la tablet, amb el mòbil, perquè, clar, els mòbils ara estan a l'hora del dia, doncs que arribi un moment en què sigui consciente, sortir de casa, pagar una entrada i veure una... Pues, esclar...
No per què si ho puc fer al sofà de casa, no?
No té l'hàbit.
Clar. Clar, i a part, aquestes televisions, que ja són com pantalles de cinema que tenim a casa, també, vull dir que clar...
Sí, però ells no han gaudit mai de l'espectacle de veure una pel·lícula apreciant tota la seva grandiositat amb una fotografia extraordinària. Caram, qualsevol que hagi anat a veure un títol al cinema d'aquestes grans superproduccions o d'aquestes pel·lícules on l'espectacle també és la fotografia, doncs veure-la a la tele hi ha una diferència abismal.
Sí, sí, i tant, res a veure.
Jo no, en canvi, aquestes pel·lícules que són més actorals, d'interpretació, més íntimes, aquestes donen bé per la televisió. Això jo avui hem comentat,
sí,
quan parlàvem de les estrenes quan estàvem confinats, no? Pel·lícules que donen bé per la tele i pel·lícules que perden molt per la tele.
Tenim aquestes dues opcions. Doncs bé, haurem d'anar veient cap on passa, doncs, aquest futur del cinema, que a poc es va transformant i la pandèmia, doncs, ha ajudat a accelerar aquesta transformació. Ara tenim algun títol que s'estigui estrenant, que diguis, Cristina, això val la pena?
L'últim títol, una mica sonat, que es va estrenar, és aquesta d'en Tom Hanks, Les notícies del gran mundo, i la veritat és que les grans estrenes que les distribuïdores no s'han atrevit a posar en plataforma directament, digue-li James Bond, per exemple, doncs van, el que van fer és anar retrasant.
Anava a dir, no ha sortit pas encara, clar.
Anar retrasant. Estava previst el novembre de l'any passat, van dir que seria l'abril d'aquest any, ara ja diuen que és l'octubre.
Això pot afectar també els premis, rotllo, els Oscars.
Ui, això...
Clar, tot això,
això
havies de passar això, per gran pantalla.
Això,
per...
Sí, això és un lío bestial, eh?
Quan
això...
són els Oscars?
Els Oscars ara són a l'abril.
I aquesta. Es faran aquests Oscars?
Bueno, està previst que es facin a l'abril, em sembla que és l'última setmana d'abril, però bueno, és una cosa sagrada, sempre havien sigut a finals de febrer, primers de març, era una cosa que anava... En fi, ha canviat totalment la concepció de les tradicions que el cinema tenia. Per tant, això vol dir que és el que t'he dit abans, la mateixa indústria, però ja s'ha anat. Si la indústria hagués dit no, què coi, aquí mantenim i que... No, però això està vist que si la cerimònia dels Oscars no és un aconteixement que pugui representar un ressò mundial i fer-ho en condicions no massa propícies, no els interessa. Per tant, a l'abril.
A l'abril, doncs...
I títols que en pantalla gran no s'hauran ni flairat, perquè moltes, ja s'ha vist amb les nominacions als Globus d'Or, que la majoria de produccions són algunes de les que s'han estrenat directament, almenys per nosaltres. Jo no vull pas dir que fessin el truc per fer la trampa. La passem una setmana
als Estats Units
i ja ens val per presentar-la. Això no vull pas dir que no.
Però... No, però vull dir, era una premissa. Vull dir que clar, tot això...
La premissa
també
era que les pel·lícules que es presentaven als Oscars havien d'haver estat estrenades abans del 31 de desembre
de l'any anterior.
Als Estats Units i, sobretot, a Los Angeles. Això era una premissa... I els Oscars eren sempre de l'any anterior, no? Se'ls donaven a l'any següent, però...
Sí.
I, bueno, això és el mateix que els Goya, els Césars, els Donatello, tots aquests funcionen de la mateixa manera, perquè són els premis de l'acadèmia de cada país. Però una altra cosa són els festivals, que alguna vegada ja n'hem parlat, que no... Els festivals van per una banda i premis de l'acadèmia van per una altra. Però, clar... Netflix es va sorgir el problema quan la nominaven amb títols que semblava que no es havien estrenat al cinema. A Cannes no volien cap títol, també varen haver de canviar de parer. Per tant, jo no vull dir que no s'hagin estrenat tan sols una setmana i prou, però ja val.
Clar. Feta la llei, feta la trampa, és el que deies. Jordi, doncs mira, t'emplaço a l'abril si vols venir-me a parlar dels Oscars, jo estaré encantadíssima, a veure com van.
Ostres.
Ui.
Bueno, jo el que vull dir és això, de que aprofitant la doncs, vam decidir doncs, que el programa no vol pas dir que no hagi de continuar ara perquè les coses estan com estan, però que, evidentment, hi ha infinitat de persones o moltes persones que poden portar un programa d'aquests i fer-lo la seva manera, per tant, tant aquí a la ràdio com a la televisió es pot reinventar el sistema. La televisió ja ho estan intentant fer i molt bé, en el sentit de que esclar, encaren molt les novetats sobre plataformes, que és clar, ara és el que mana, per
sí.
I bé, doncs des d'aquí agrair aquests 18 anys que han sigut extraordinaris, doncs treballant aquí amb vosaltres i jo he anat veient el pas de molta gent que ha anat deixant pas a d'altres veus i a d'altres maneres de fer, que jo crec que això és el bo amb la diversitat, doncs està que continuï avançant, sobretot aquests mitjans com són la ràdio i la televisió a nivell local, que necessiten doncs, tot això, aquests canvis a vegades de gent que mentre hi han sigut doncs, han estat molt bé, han fet la seva feina, però la remodelació i la renovació també és una clau de l'èxit. I bé, nosaltres doncs, a l'equip, donar també les gràcies a l'equip que me va acompanyar durant tot aquest temps, amb l'Àngel Torrent, en Xavi Targa en els seus inicis, l'Anna Garrido ara en el seu final, que doncs, bueno, varen ajudar que aquests 18 anys...
No, es diu ràpid, Jordi?
Es diuen ràpid, però,
són, molts,
però
eh?
són anys.
Una majoria d'edat. Doncs Jordi Orno, moltíssimes gràcies per aquests 18 anys de dedicació aquí a Ràdio L'Escala i també a Canal 10. Bé, segurament pot sortir algun relleu des d'aquí, mira una crida, i si hi ha algun expert en cinema que vulgui fer ràdio, sabeu que teniu les portes obertes, però Jordi, per nosaltres sempre seràs un convidat d'honor sempre que vulguis venir.
Jo seré aquí sempre que vulgueu parlar d'aquest tema i bé, a l'abril veurem com van els Oscars i jo me falta temps per venir cap aquí, eh?
M'apunto, eh? Te prenc la paraula.
No hi ha cap mena de problema. I per aquest tema i pels que calguin, eh? Vull dir que...
Doncs Jordi Orno, moltíssimes gràcies i bon cap de setmana.
Igualment, bon cap de setmana, que això era el que sempre dèiem, perquè els divendres era el meu dia amb en Joan Brugués, amb qui també vull tenir un record molt personal, perquè ens ho vàrem passar molt bé, sobretot amb les seves trampes del començament del programa, que sempre mirava de posar el parany a veure si picava. Ja li deia jo, algun dia et quedaràs a mitges, perquè et diré, d'això no en tinc ni idea.
Però no solia passar això, Jordi.
No ens va passar mai.
Ah, veus? Aquí hi ha cultura darrere i es nota. Moltíssimes gràcies.
A tu i records a tots.
Ràdio L'Escala.
A mi me vale cualquier excusa por un rato más.
Ràdio L'Escala, 107.6.
Si me da un poco de vida me vale.
Dedicatòria pels 25 anys del Torna-la a tocar, Sam, de Jordi Piqué.
Un saludo muy cordial, soy Lita Torelló. Os doy un abrazo muy fuerte a todos los seguidores del programa Torna-la a tu casa, dirigido por Jordi Piqué, y que me encantó cuando me dijo y me pidió, por favor, que os mandase un saludo muy cordial. Os tengo a todos, aunque no os conozco, en todo mi corazón os tengo a todos por buenos recuerdos que tenéis de mí. Os deseo que en estos 25 años de emisión del programa seáis muy felices y que nos podamos en cada aniversario encontrarnos, aunque sea por radio, y desearos una feliz vida. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.
El més calent a l'Aigüera compleix 25 anys.
Voleu conèixer un projecte educatiu i diferent de tot el que heu vist fins ara? Veniu a la jornada de Portes Obertes Montessori Palau Montgrí el diumenge 28 de febrer. Una oportunitat única per veure com són les aules Montessori de 0 a 6 anys, els materials i les metodologies que promouen la iniciativa, l'autonomia i la creativitat. El proper diumenge 28 de febrer us esperem a partir de les 10:30 i fins a la 1:30 del migdia. Grups reduïts i amb totes les mesures de seguretat garantides. Per poder assistir-hi cal fer la inscripció a www.montessoripalaumongri.com.
Que ens visiti el Punt Òmnia per saber una d'aquestes aplicacions que setmana rere setmana ens acosten, doncs, per fer la nostra vida una mica més fàcil i per aprendre alguna cosa nova, que sempre va bé. I ens ho fa la responsable del Punt Òmnia, la Susanna Bosch. Bon dia, Susanna.
Hola, bon dia.
I quina aplicació ens acostes avui?
Bé, avui us presento una aplicació mòbil que ens ajudarà, per una banda, a reciclar i que també ens motivarà una mica a conscienciar-nos sobre el reduir l'ús de plàstics.
Doncs així és una bona aplicació, que estem molt en sintonia ara mateix, en conservar el medi ambient, que fa molta falta.
Sí, és una aplicació que es diu Go Zero Waste, i és això, és una aplicació, no?, que ens ajuda a portar una vida i un consum més responsable i cuidant una mica del medi ambient, no? Perquè, bé, si mirem una mica les estadístiques, veurem que l'estat espanyol és un dels que més produeix plàstics, crec que està en el quart lloc, i és un dels tres països amb major percentatge de residus. Llavors, moltes vegades tenim ganes de reduir aquest ús de plàstics, però no sabem com fer-ho, i per això existeix aquesta aplicació.
Perfecte, doncs Go Zero Waste és el que ens presentes avui. Explica'ns una mica com funciona aquesta aplicació.
Bé, és una aplicació que és gratuïta, ens la podem descarregar al nostre dispositiu mòbil, està disponible als sistemes operatius més usuals, també una web que podem consultar té un perfil d'Instagram que també és molt útil perquè van penjant novetats, consells, articles de consulta i que també està molt bé. Llavors, aquesta aplicació és tan senzilla com ens la descarreguem i tenim diferents opcions. Una d'elles és un mapa, un localitzador, que nosaltres podem fer una cerca. Podem fer una cerca en funció de la ubicació en la que estic o per categories, no? El que ens cerca són botigues, establiments que són sostenibles, no? Mm-hmm. Que ens venen productes a granel o etcètera, o ecològics o roba de segona mà i tot això. Llavors la cerca es pot fer. Si jo estic en un lloc concret, amb la meva ubicació, doncs puc veure si tinc negocis sostenibles al meu voltant.
Ah, doncs.
O si jo el que cerco ja és una categoria molt concreta, llavors hi ha un cercador, no? Llavors ja puc buscar en funció de alimentació, begudes, productes de neteja, dintre d'aquestes categories hi ha subcategories, no? Quin tipus de menjar més concret si estic cercant verdures o productes ecològics, doncs això. Llavors ja t'enllaça amb els establiments que tens o més a prop o de la categoria que tu has buscat.
Home, doncs és perfecte, perquè això també ens pot ajudar a descobrir botigues properes amb aquest comerç de proximitat, però que potser desconeixes, que tenen una tipologia de productes que t'interessa.
Sí, d'això també fomenta, no?, doncs, el consum de productes de proximitat, perquè a la vegada és això, no?, quan ens apareix l'establiment ens dona informació de tot, de la seva adreça, dels seus horaris d'obertura, si té telèfon de contacte, si té enllaç a pàgina web, etc. No? Llavors ens ajuda també a descobrir això que dius, no?, nous establiments. I també si jo com a usuari conec algun establiment que en aquest cas no surti en aquesta aplicació, és una d'aquestes aplicacions que se'n diuen col·laboratives, no? Que jo puc proposar que aquest establiment estigui inclòs en aquesta aplicació.
Ah, per tant, tu també hi pots contribuir i a partir d'aquí així va creixent, eh? Però no és l'única funció, oi, que fa aquesta aplicació?
No, també ens permet crear llistes de compres, no?, amb alternatives sense plàstic, els productes que normalment comprem, i llavors també és com una mica motivadora. Hi ha una part de l'aplicació que és reptes i que ens serveix per construir hàbits de consum més sostenible al nostre ritme de vida, no? Perquè és això, no? Jo de vegades em plantejo, vale, vull fer això, però no sé ben bé quines accions puc dur a terme. Llavors hi ha com una mica de categories, com a la compra, a la cuina, al bany, a la feina, etc. I jo puc entrar en una d'aquestes categories i veure quins reptes puc fer, no? Per exemple, jo vaig entrar en el repte de a la compra i llavors m'apareixia un seguit de reptes, doncs, per exemple, utilitzar bosses reutilitzables, incorporar l'hàbit de dur sempre una petita bosseta al meu bolso, perquè tots ens passa que a casa tenim un pilot de bosses d'aquestes reutilitzables i llavors vas a la compra i dius, ostres, ara no en tinc cap. No, llavors és això, comprar productes a granel, no? Acostumar-me doncs, a anar a aquestes botigues que no venen la fruita envasada en plàstic, sinó que la puc escollir jo i me la puc posar a la meva bossa i anar cap a casa. Doncs és això, hi ha tot un seguit de reptes que tu et pots marcar, no és que et vagi fent un recordatori allò que de vegades hi ha aplicacions que són pesades, però són com reptes que tu et pots marcar per anar fent i acostumar-te, no?, anar modificant una mica els teus hàbits.
Doncs home, és una aplicació molt i molt interessant i que ens ajuda, com deies, en molts àmbits, eh? Des d'aquesta localització de botigues, a motivar-nos a nosaltres mateixos, fer llista de la compra, per tant, molt completa i, com bé deies, estem al quart lloc, eh? En producció de plàstics pel que fa a l'estat espanyol. És preocupant, Susana, ens hem de posar les piles aquí.
Sí, perquè és que és això, no? És aquella sensació que de vegades vas a comprar al supermercat i tornes a casa i comences a col·locar coses a la nevera i te n'adones de la quantitat de plàstics que vas traient, no?, dels aliments, vas traient envasos de plàstic i els vas llançant i penses, home, realment és necessari? O potser, no? Doncs llavors, amb un petit pas, que si tothom fa una miqueta de canvi, doncs podem aconseguir això, doncs disminuir aquest ús.
Doncs mira, Susana, em quedo amb aquest missatge perquè ho has explicat molt i molt bé. Go Zero Waste és aquesta aplicació que us recomanem, doncs, que ja formi part del vostre mòbil i que l'utilitzeu i a veure si ajudem a contribuir una mica més al planeta. Susana Bosch, moltíssimes gràcies. Ens veiem la setmana que ve.
A vosaltres. Adéu.
El més calent a l'aigüera.
Sintonitzem amb Canal 10 Empordà.
I sí, per fi divendres, on Canal 10 Empordà ofereix la programació habitual. I com tots els divendres, a les 8 i a 2:15 del vespre, parlem. Dissabte a les 11, ioga, amb la nostra monitora preferida, Jess Valde. Aquesta setmana amb una sessió per ajudar-nos a tenir millor vitalitat, millor capacitat d'aconseguir els nostres objectius personals i aprendre les millors decisions. Una horeta de ioga des de casa, per millorar en general la nostra setmana. Tot seguit, petits consells de salut, amb el programa Vida Saludable. I a les 2, resum 10 notícies, el recull de totes les informacions de la setmana. A les 4 arriba el de Quicklin Mac, tot seguit bàsquet en joc i tanca el Notícies Vespre. El dissabte s'acaba amb la gala número 3 d'Operació Paqui. El diumenge, com sempre, a les 11, missa de Montserrat. A les 2, el resum 10 notícies. A partir de 3:15, en joc, programa esportiu del cap de setmana, per comentar el més destacat de l'esport català.